5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment amb tot l'equip que envolta el Francesc Morgades i que fa possible que vosaltres escolteu aquest petit resum històric de 5 efemèrides que cada setmana fem aquí a Ràdio Vilafranca. Un equip que avui encapçala el Marc Pujol, a les vies de so i tot allò que es diu, acompanyat del Toni Olivella, de l'impagable Toni Olivella, i també de la inconmensurable Goretti Martínez, que ja sabeu que quan el Francesc Morgades acaba d'explicar les seves coses, doncs agafa aquestes petites càpsules d'informació i les penja de la web de Ràdio Vilafranca, on vosaltres les podeu consultar quan i on us sembli bé. I com que avui fem l'últim programa del mes de gener, doncs ja hem de canviar el xip. Hem de canviar el xip i hem de deixar tota aquesta història del fred i d'aquestes coses per poder-nos passar al Carnaval, perquè el Carnaval serà d'aquí dos dies. I nosaltres ens hi volem anticipar amb una cançó històrica del Joao Gilberto, del mític Joao Gilberto, el brasiler, cantant brasiler i compositor, que porta per títol Manà de Carnaval, Matí de Carnaval, i que va ser una part de la banda sonora de la pel·lícula Orfeo Negro. Per tant, aquí teniu Manà de Carnaval, Joao Gilberto.
Manhã tão bonita, manhã na vida, uma nova canção cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor.
De gener de l'any 1867, el dia que neix a la ciutat de València l'escriptor, periodista i polític valencià Vicente Blasco Ibáñez. Fill de comerciants d'origen aragonès, va ser influït durant el seu procés de formació política pel radical de la Renaixença valenciana, Constantí Llombart, amic de la família, que li va imbuir totes les seves idees i, a més, el va reconèixer, per dir-ho d'alguna manera, com si fos el seu hereu polític. El noi de seguida va mostrar qualitats. Als 16 anys ja va fundar un periòdic setmanal que va haver de posar a nom d'un amic seu, que era Sabater, perquè ell no tenia l'edat necessària, i va començar a estudiar dret a la Universitat de València, ingressant a la Tuna i llicenciant-se a l'any 1888. Durant aquest procés de formació, el Vicente doncs, va radicalitzar-se, podríem dir, per aquella època. Es va fer republicà, anticlerical, i de fet, el 6 de febrer de 1887 va ingressar a la maçoneria adoptant el nom d'Anton i començant a incidir a la vida política valenciana a les reunions que feia el Partit Republicà Federal, on va descobrir la seva capacitat dialèctica, el seu poder de persuasió i també va descobrir, per l'altra banda, la realitat d'una València analfabeta i empobrida que lluitava per sortir d'aquesta situació. Ell, des del seu diari, doncs, va començar a fer, ja dic, accions fortes. El 1890 va boicotejar una visita que havia de fer el líder carlista, el marquès de Cerralbo, a València, i tot això li va portar a ser acusat davant de la justícia d'injúries al poder i va haver de fugir a París, on va començar a fer de periodista, va començar a escriure cròniques. Des d'allà, els seus companys del Partit Republicà doncs, van animar-lo a que es presentés a diputat a les eleccions de 1891, que després podria tornar gràcies a l'amnistia general que es produïa quasi quan hi havia una votació d'aquest tipus, per dedicar-se a la política valenciana. Així ens ho va fer, va venir altra vegada cap a València i a través del seu periòdic doncs, va influir en la situació valenciana, encadenant la seva presència durant 7 legislatures, primer pel Partit Republicà i finalment, des de 1909, pel Partit d'Unió Republicana Autonomista que va fundar o que havia fundat ell mateix. Ell era republicà, com sempre, com ja hem dit, contrari a la monarquia, va fundar el periòdic El Pueblo, el novembre de 1894, on, a més, es dedicava a publicar fulletons dirigits a les classes populars, amb històries així morals i totes aquestes coses, però també a organitzar un moviment social que va arribar a tenir 7 casinos republicans repartits per València, i un de central que funcionava com si fos una universitat. Era allò que en deien en aquella època una universitat popular on s'instruïa la gent i es mobilitzava la gent seguint les idees de Rousseau. Naturalment, això li va portar problemes amb les autoritats. El 1892 va haver de passar per la presó, acusat d'haver, diguem-ne, atacat a una expedició de peregrins religiosos que volien anar a Roma, no físicament, però sí a través del seu diari, les havia atacat. El 1896, per soliviantar la gent contra la guerra de Cuba, la qual cosa el va obligar doncs, a fugir cap a Itàlia, i després, retornat, encara va tenir una tercera situació desagradable el 1898, quan va ser empresonat per impulsar manifestacions contra la monarquia. Però no només es dedicava a això el Vicente Blasco Ibáñez, sinó que durant tot aquest període de, podríem dir, activisme polític, va començar a escriure les seves famoses novel·les valencianes, Arròs i Tartrana, La Barraca, Canyes i Barro, no? I altres que no eren tan específicament valencianes, eren més socials, com L'Intrus, la Horda, etc. I va fundar, amb el seu amic Francesc Sampere, una editorial, l'editorial Prometeo, que publicava llibres de grans autors, però llibres a bon preu, allò, edicions de butxaca, per dir-ho així, edicions populars. El 1898, finalment, decideix fer el pas i saltar cap a Madrid, presentar-se com a diputat del Partit Republicà, i allà comença a fer fortuna, per dir-ho així, fins que el 1903 es baralla amb el seu amic i company Ricardo Soriano, trenquen el partit, ell es desencanta de tot plegat, i, per tant, al final renuncia al seu escó i a la política l'any 1908 i pren un viatge, se'n va de viatge cap a Argentina, on l'han convidat a donar conferències durant bastants mesos i amb gran èxit, per cert. El 1914, ja veieu que són cinc anys ben llargs, el 1914 tornarà a Europa, se n'anirà a París i des d'allà escriurà cròniques de la Segona Guerra Mundial i, a més, escriurà la seva gran novel·la, Los cuatro jinetes aquest des de l'Apocalipsis, que triomfarà molt als Estats Units fins al punt de convertir-se en pel·lícula de cinema protagonitzada per Rodolfo Valentino, i allà doncs les seves novel·les també, per exemple, es convertiran en pel·lícula Sangre i Arena, les seves novel·les van triomfant i les seves pel·lícules també. Tot això el va fent ric i al final es retira, se'n va a la Costa Blava francesa i allà es dedicarà a escriure novel·les per encàrrec i a atacar la dictadura de Primo de Rivera i del rei Alfons XIII, a través de tot defensant la República, ell és republicà, a través de l'última revista que funda, Espanya con Honor. Morirà a la ciutat de Menton, doncs, el 28 de gener de 1928, als 71 anys. I com que hem deixat de banda la seva vida particular, la seva vida privada, però sembla que Vicente Blasco Ibáñez era un home que podríem dir-ne fugós, ens sembla que podríem acompanyar aquesta biografia d'aquest valencià il·lustre amb una cançó que anys més tard va fer l'Ovidi Montllor, que molts recordem, que porta per títol Els amants, i ho deixem així. Aquí teniu, doncs, Ovidi Montllor, Els amants.
No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara emprèn aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te ara un muscle i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre braços i arraps. Què voleu que hi faça? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. Que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres en som parits ben pocs.
El 30 de gener de l'any 1948, el dia que mora als Estats Units el precursor de l'aeronàutica Orville Wright. Orville Wright, que era el germà petit d'en Wilbur Wright i que tots dos s'emporten la fama d'haver sigut els primers, diguem-ho així, tot i que hi havia diverses iniciatives, els primers en construir, fer funcionar i fer volar un avió. Els germans Wright, aquests, eren originaris de Dayton, a l'estat d'Ohio, on tenien un taller de bicicletes. La tradició així més popular diu que eren molt, s'avorrien el taller de bicicletes i van anar pensant i van inventar l'avió. La realitat és una altra. Tots dos eren enginyers molt ben preparats i que, inspirats en les coses que feien els pioners de l'aviació com Otto Lilienthal o Octave Chanute, doncs van anar concebint un avió, el Flyer, després ho veurem, que després de 5 anys d'experimentació doncs va marcar la línia a seguir. D'aquest Octave Chanute van agafar un... Ell havia fet un planejador, un... Fins aquell moment ja hi havia gent que volava, però només volaven planejant, és a dir, deixant que l'avió anés perdent, o l'avió, o allò que feien, el planejador, anés perdent altura. Ells agafen aquesta idea del Chanute aquest, que és una extensió a banda i banda, unes ales, per dir-ho d'alguna manera, i ho modifiquen, fan un planejador més petit, primer fan un model, amb dos planos, o sigui, un biplà, amb tensors entre les dues superfícies i aquí ve la gran innovació, amb un control, amb una possibilitat de controlar la inclinació de les ales, que això permet que l'avió giri, o l'aparell, la màquina que fem, giri cap a l'esquerra, giri cap a la dreta, pugui baixar, pugui pujar, és a dir, tingui un vol que es pugui pilotar o es pugui dirigir. De fet, ells ho assagen com si fos un estel, agafat una corda, van fent proves i tot això, i veuen que la cosa funciona. A l'any 1900, doncs, què fan? Fan un planejador més gran, ja és un avió, pràcticament fa 5 metres i mig d'amplada, i és capaç de portar una persona al damunt. Primer ho proven com si fos encara un estel, és a dir, el pilot va lligat, va aguantat a sobre de les coses aquestes i encara ho van portant de terra, doncs, a base d'estirar cordes cap aquí i estirar cordes cap allà. Però finalment li deixen amb el mateix que puja dalt de l'avió, li deixen la capacitat de fer això i, per tant, el converteixen en pilot del seu propi avió. El primer vol és el 20 d'octubre de 1900 i això permet millorar-lo, cada vegada doncs, fer-lo més. Llavors se n'adonen que perquè la cosa vagi millor ha de ser una mica més gran i ja fan un avió, o un sí, ja és un avió de 7 metres d'ample i com que veuen que el vent juga un paper important, doncs construiran en el seu taller de bicicletes, construiran un túnel del vent a l'any 1901 per poder anar experimentant amb aquell model. Van veient, però, a través de tot això, que necessiten una manera de governar la direcció més fàcil que no pas aquella que havien proposat al començament. Disposada de la part de darrere, un eix vertical o una plano vertical que pugui girar i, per tant, permeti, la cua de l'avió, permeti controlar la trajectòria. I van fent vols de planejament només, de planejament d'uns 200 metres, 300 metres, i això ja ho aconsegueixen. Però llavors ens diuen, bueno, aquesta ara ja tenim la màquina, ja la controlem, però ara hem de buscar algú que les pitgi, no? I busquen el tema de la propulsió. Construeixen un motor d'explosió, i posen unes hèlices i ho incorporen a l'avió. I sí, la cosa funciona, i bategen l'aparell com el Flyer, el volador, que diuen, perquè tot això ho feien en secret, diuen que va fer els primers vols actius, motoritzats, el 17 de desembre de 1903. Milloren l'avió i això li permetrà a l'Orwell, el germà petit, li permetrà doncs, fer un vol en circuit tancat el 20 d'octubre de 1904. I, bueno, això funciona a la mar de bé, van millorant, i el 4 d'octubre de 1905 aconseguiran fer un vol rècord durant 39 minuts volant. Ara, tot això, insisteixo, ho fan en secret. I llavors, en aquest moment, diu, bueno, ja tenim l'avió, doncs ara anem pel negoci. El 1906 abandonen totes les proves i es consagren a buscar, a demanar i a fer papallassa per aconseguir una patent. Aconseguir una patent que els faci propietaris. Obtinguda aquesta patent, clar, llavors han de començar a buscar clients pels avions. Contacten amb l'armada nord-americana, li fan un avió molt més gran, o una mica més gran, de manera que pot portar ja 2 persones, el pilot i un altre, i els hi fan demostracions. Però tenen la mala sort de que el 17 de setembre de 1908 un d'aquests avions s'estimbi, el passatger que portava en aquell moment, en Thomas Selfridge, mora, i Orwell queda greument ferit. ferit, però bé, però es recupera. Però no només a nivell d'Estats Units, també busquen a Europa alguna modalitat de contracte i en firmen un amb la Companyia General de Navegació Aèria de Laser Veiler, que és francès, i que a contrapartida hauran de formar 3 pilots. Ja tens, doncs, el Wilbur, que agafa un avió dels seus, se'n va cap a França i allà el fa volar el 8 d'agost de 1908 a l'Aeroclub de França davant d'un centenar de persones i comença el procés de formació d'aquests 3 aviadors que es comprometien per contracte. La cosa aquí sí, funciona bé, fan unes demostracions a Itàlia, que, bueno, Itàlia s'ho miren i diuen, bueno, ja us diremos algo, però ells se'n van i no els hi diuen res, i tornen als Estats Units l'any 1909, on te fundaran la Wright Company, la companyia dels germans Wright, i però no tindran gaire èxit perquè, clar, mentre han estat fent tot això, els altres, els competidors, han anat desenvolupant coses i es queden una mica endarrerits. En Wilbur morirà de tifus el 1912, però l'Orwell, que el 1915 vendrà a la companyia, perquè ja veu que allò pinta ruïna, no morirà fins l'any 1948, tal dia com avui, és a dir, el 30 de gener. I com que parlem d'aviació i parlem de pioners de l'aviació, d'aquests germans Wright d'Estats Units, doncs hi ha una cançó. Està clar, si ara jo us dic quina cançó podria simbolitzar tot això, segurament molts de vosaltres, sobretot els que ja tenim una edat, direm el Volare del Domenico Modugno. Però com que resulta que els germans Wright eren americans, doncs buscarem una versió en anglès i cantada per un nord-americà o nord-americana d'aquesta mítica cançó del Domenico Modugno, el Volare. I ens hem trobat amb una versió magnífica, almenys per mi, de la Ella Fitzgerald, que canta el Volare. Per tant, escolta'm, pas a la Ella Fitzgerald i el seu Volare.
Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind us. Volare, way up to the clouds, away from the maddening crowd. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, cantare, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Your
...31 de gener de l'any 1606, el dia que a la ciutat de Londres Guy Fawkes i una colla d'amics seus, ja veureu per què dic lo dels amics, acusats de conspirar contra el rei Jaume I, són executats, són passats per la pedra de capità... Bueno, ja ho veureu, ja ho veureu. Perquè estem parlant d'una Anglaterra que fa uns anys enrere havia sortit d'aquella situació una mica esperpèntica de l'Enric VIII, les seves 8 dones, els seus fills i les seves filles, i tota aquesta història que havia deixat, havia deixat el regne en mans del seu fill, que aconseguit de l'última dona, en Edward, però que aquest es havia mort aviat. Després havia entrat la filla del primer matrimoni, la Maria, que era catòlica, i per tant doncs, va portar pel pedregar els protestants i va afavorir els catòlics, i que però que seria substituïda després de desbarallar-se i de lluitar entre totes dues per la Isabel I, la famosa Elisabet I, que era protestant i, per tant, va canviar tota la balança cap a l'altra banda, matant fins i tot a la seva germanastra Maria Estuardo, que era la reina d'Escòcia, i que va ser succeïda per Jacob I i després, doncs, com diem, per Jaume I. Bé, en qualsevol cas, la situació en el moment que nosaltres l'agafem, cap als anys cap al 1600, ja dic, la Isabel I havia estat excomulgada pel papa l'any 1570, i el 1587 va fer matar, tallar-li el coll a la seva germana, la reina, germanastra, la reina d'Escòcia, perquè així els catòlics no tinguessin la possibilitat, els fidels de Roma, no tinguessin la possibilitat de fer-se reis i tot això. I quan va pujar al tron el Jacobo I aquest, que estava casat amb l'Anna de Dinamarca, que era catòlica, tots els cristians van pensar, o els catòlics van pensar, calla, que ara això se'ns posarà bé. Doncs no. Precisament aquest es va posar molt legalista i va dir que no, que això es havia de fer com Déu mana, i per tant va combatre els protestants. Els protestants. Bé, tot comença doncs quan el 26 de març de 1604 tres protestants il·lustres, Robert Catesby, Thomas Winter i John Wright, es reuneixen en secret per intentar lluitar contra aquesta repressió protestant o repressió anglicana que els hi fan. I conviden a la reunió a un tal Guy Fawkes, que, de fet, Guido Fawkes es deia ell, que havia lluitat a les tropes espanyoles quan Espanya es va enfrontar amb els protestants a Holanda, no? I, per tant, tenia bones amistats. I era amic del condestable de Castella, Joan de Velasco, que en aquell moment estava a Londres negociant un tractat de pau amb Anglaterra després de 20 anys de guerra, el tractat de Somerset. I el que el porten a aquesta reunió perquè diuen, calla, que tu ens podràs introduir amb aquest i a veure què pensen tots aquests i això. Però en Guido Fawkes aquest, per comptes de dir, bueno, aviam què voleu i tal, no, ell ja diu, escolta, aquí el que hem de fer és fer una cosa que jo penso que devia ser la inspiració potser de la famosa Operació Ogro. Bueno, és igual. El que els hi proposa aquest en Guido o Gui, aquest, és que col·loquin cargues de pòlvora als sòtans del Parlament, i quan el rei vagi a inaugurar la sessió de l'any jurídic i tot això, facin petar i s'emportin per davant el rei Jacobo I i a la part de la família que va allà, mentrestant, i l'aristocràcia protestant, mentrestant ells segrestaran, o ell segrestarà, els infants reals, els fills del rei, i farà una crida a tothom, a tots els catòlics, per revoltar-se contra el protestantisme anglès. Bueno, la idea al final els hi agrada a tots, i s'hi van afegint més catòlics, diríem, d'aquests que rellevants, fins a un total de 12, uns per pagar l'operació, perquè tot això val calés, i els altres doncs per aportar feina o el que sigui. Els 12 conspiradors que al final es reuneixen lloguen unes dependències als sòtans del Parlament, i allà hi van acumulant bidons de pólvora, fins a 36 bidons de pólvora, esperant que el mes d'octubre de 1605 el rei obri el Parlament, obri el Parlament, però hi ha una epidèmia de pesta i la cosa es retarda fins al 5 de novembre. Malauradament, pels conspiradors, 10 dies abans, un noble catòlic, en William Parker, rep una carta anònima que li diu: «Escolta, no vagis a la inauguració de l'any judicial perquè és perillós. No hi vagis perquè és perillós», i no li diuen gaire cosa més. Aquest, doncs, pregunta per aquí per allà, s'escampa, i el comte de Salisbury, que és l'ajudant del rei, en Robert Cecil, diu, bueno, aviam, organitza un equip d'espies, aviam què hi ha de raó amb tota aquesta, o què hi ha de veritat amb tota aquesta llegenda. I, de fet, va trobant alguns indicis que fan que el dia abans, el 4 de novembre de 1605, sota les ordres de Salisbury, es regiri per de dalt a baix al Parlament, i amb una habitació, aquesta que havien llogat, doncs es trobin aquest Guy Fawkes ultimant els preparatius allà amb tota la seva pólvora, les seves metges i tot això. Bueno, evidentment comencen a detenir conspiradors, alguns ja els maten de seguida, els altres els porten a la presó, el rei inaugura la temporada sense cap mena de problema, però ells són sotmesos a judici, el Fawkes i els seus amics són sotmesos a judici, i tenen l'ordre d'execució el 31 de gener de 1606, justament al Parlament mateix, allò per demostrar on els penjaran del coll sense deixar-los matar, els hi tallaran les parts, diguem-ho així, que tiraran el foc davant d'ells mateixos, i encara vius els destriparan, els hi arrencaran el coll, els hi tallaran el cap, que posaran amb una pica, tiraran els trossos de la carn als voltors, i bueno, totes aquestes coses. I, evidentment, això portarà a una major repressió dels catòlics en el que s'anomena la conspiració de la pólvora, que va intentar que Anglaterra tornés a tenir un rei o una reina catòlics sense aconseguir-ho. Però, naturalment, una figura i una situació com aquestes, doncs, va modificar molt la situació, diguem-ho així. Els catòlics, ja ho hem dit, van passar uns anys de privació en els quals no podien ni votar, no podien entrar a l'exèrcit, bueno, eren perseguits i totes aquestes coses. I després es va instaurar la tradició de que el dia 5 de novembre, doncs, cada any es feia, i encara es fa, una mena de ritual, no?, on es tiraven coets i es feia una gran festa i cremaven ninots del Guy Fawkes, el Fawkes aquest. Bé, no es va aconseguir fer tot això. No es va aconseguir millorar-ho. Els nens avui en dia encara aquell dia surten i demanen un xíling pel ninot i tiren coets. Bueno, per celebrar que aquell dia, doncs, es va salvar la monarquia protestant, naturalment, perquè la catòlica va quedar ben aixafada. I una tradició així, naturalment, porta que hi hagi algú que li dediqui cançons. I hem trobat una cançó tipus, no diré country, però, bueno, tipus folclòric, tipus, que canta en Bay Allen i que porta per títol Guy Fawkes, és a dir, el senyor que en un moment determinat va intentar canviar la història d'Anglaterra fent volar el Parlament i amb ell el rei i l'aristocràcia protestant. Aquí teniu, doncs, Bay Allen, Guy Fawkes.
Day which to your kind notice we bring. Here's the figure of sly old villainous guy who wanted to murder the king. With powder astore he bitterly swore and soaked in the vault to prepare how the parliament too by him and his crew should all be blown up to the air. So please to remember the 5th of November, gunpowder, treason, and plot. Know no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Yeah. But James very wise did the papists surprise who plotted the cruelty great. He guessed their intent, and Suffolk was sent, who'd saved both kingdom and state. With a lantern was found Guy Fawkes underground, and quick was the traitor bound fast. They said he should die, so hang him up high and burn him to ashes at last. So please to remember the 5th of November, gunpowder, treason, and plot. We know no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Thank you.
a year go round without fear to keep in remembrance the day. With assistance from you to bring to your view Guy Fawkes again blazing away. While the crackers and fire in the fullest desire in his chair he thus merrily burns. So jolly will be about me you see of this day many happy returns. So please to remember the 5th of November, gunpowder, treason, and plot. We know no reason why gunpowder, treason should ever be forgot. Then hallelujah, boys, shout and huzzay. Hallelujah, boys, keep up the day. Hallelujah, boys, let the bells ring. Down with the Pope and God save the Queen.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
1 de febrer de l'any 1958, el dia que a la ciutat del Caire es proclama la República Àrab Unida, formada per la fusió d'Egipte i Síria. Però hem de tirar una mica enrere, fins a l'any 1952, el moment en què a Egipte triomfa el cop d'estat de Gamal Abdel Nasser, que fa fora el rei Farouk I, i anuncia que comença doncs, tot una colla de projectes, com a la presa de Suan, que prèviament havien acordat amb Occident, però que ara tindran doncs, els britànics i els nord-americans en contra i obligaran a Nasser a buscar els diners en un altre àmbit, nacionalitzant a l'any 1956 el canal de Suez. Amb tot això, doncs, la zona entra en tensió i comença la guerra del Sinaí el 29 d'octubre de 1957. Enfrontant, per una banda, Israel, Regne Unit o Gran Bretanya i França, i per l'altra, Egipte. Què fan? La coalició intenta ocupar el canal de Suez i, per tant, avança, envaint la península del Sinaí, i el Nasser, com que veu que allò ho té perdut, el que fa és ensorrar fins a 40 vaixells mercants d'aquests grossos al canal de Suez i dir, bueno, quedeu-se al canal, però no el podreu fer servir. Llavors, aquí, Estats Units i Rússia veuen perill amb tot això, cadascú amb els seus motius, porten l'afer a la ONU i la ONU reconeix, decideix, vaja, que les potències estrangeres han de marxar d'Egipte, que la península, per tant, ha de quedar alliberada i que el senyor Nasser té tot el dret a nacionalitzar el canal i, per tant, a recuperar la seva dignitat com a nació. Per acabar-ho d'embolicar, el 1957, al començament de 1957, Eisenhower exposa al Congrés dels Estats Units la seva doctrina de prendre el paper que fins aquell moment tenien Anglaterra i França, però el Nasser li diu que naranjas de la Xina perquè ell el que vol és crear un gran país que reuneixi tota aquesta realitat geogràfica amb pobles d'una mateixa cultura, una mateixa llengua i tot això, i per tant crear un gran estat àrab. I que això ho pensa fer en dues etapes. La primera, del 1957 a 1961, en la qual es buscarà el reconeixement d'aquest estat, o d'aquest gran estat que es vol crear, i del nacionalisme àrab. I després, entre 1961 i 1967, es faran els canvis necessaris perquè aquest camp, aquesta evolució de la zona, porta cap a un socialisme, però un socialisme d'arrel àrab. Tot això, els Estats Units ho interpreta com que es venen el panís a la Unió Soviètica i el que fa és intentar contrarrestar això creant una nació alternativa, una gran nació alternativa amb Aràbia Saudí i Jordània, en aquell moment presidides per un emir i un rei, que poden ser sensibles a les idees dels Estats Units. Síria, per la seva part, que des de la seva independència ha tingut cops d'estat fins a l'any 1954, quan aconsegueix imposar les esquerres del partit Ba'ath del president Quadli, començarà a buscar la unió amb Egipte. Egipte, fins i tot, aquesta idea encara no l'havia concretat, i ells ja diuen, bueno, nosaltres es volem unir, ens volem unir amb vosaltres. Com que llavors els Estats Units intenten que això s'aturi a base de promocionar un cop d'estat a dintre de Síria, què fa el president aquest, el Quadli aquest? Se'n va cap al Caire, parla amb els egipcis i, com dèiem, l'1 de febrer de 1958 proclamen públicament, Egipte i Síria, la creació de la República Àrabe Unida, la República Àrab Unida, que es ratificarà el dia 21 de febrer de 1958 en dos referèndums, un a Síria i un a Egipte, on el 100% dels votants aproven la Unió i el 100% dels votants aproven que Nasser sigui el president d'aquesta rau, d'aquesta República Àrab Unida, i a més es produeix el fet, el 1958, també, de que el Iemen, de l'imam Hamed, content per tot això, demana entrar-hi i vol un acord federal amb la RAU, fins i tot, per tant, es crearan els Estats Àrabs Units, els Estats Units Àrabs, diguem-ho així, amb les tres nacions, Síria, Egipte i Iemen. Per l'altra banda, al bàndol contrari, doncs, l'Iraq i Jordània crearan una unió àrab, que en pocs mesos, però, s'anirà a fer punyetes perquè a Iraq hi haurà una revolució que vol anar cap a l'esquerra i demana poder entrar a la República Àrab Unida. Per tant, aquesta unió d'Iraq i Jordània que havia impulsat els Estats Units també se'n va a campistracs. Nasser, mentrestant, busca altres aliats, es entra al Líban, es fa molt amic del Líban, sembla que el Líban s'hi vol acostar, Occident diu, ui, no, i envia forces britàniques a Jordània i forces nord-americanes al Líban per poder-ho aturar. Les pressions de Síria sobre Nasser per accelerar l'entrada d'Iraq provoquen a Iraq un cop d'estat de dretes que fa que el tot vagi enrere, en definitiva, que comença tot aquest panorama de guerres i més guerres que tenim allà. I, en el fons, el problema és que, clar, Egipte, qui mana són les forces armades, la societat no té res a dir, però, en canvi, a Síria mana la societat. El partit basc, que ostenta el poder, és el que decideix i els militars fan el que aquests diuen. Per tant, aquesta unió que s'havia fet inicialment entre Egipte i Síria va cada vegada pel pedregar, el carro va pel pedregar. Egipte té necessitats econòmiques, ha de nacionalitzar la indústria, ho fa sense comptar amb Síria, centralitza tot el poder al Cairo, els sirians comencen a dir, bueno, escolta, que nosaltres també som socis d'aquí, no? I finalment l'exèrcit siri farà un cop d'estat el 28 de setembre de 1961, prendrà el poder i traurà a Síria de la República Àrab Unida, es queda altra vegada, doncs, Egipte tot sol, i tot queda com el començament i com encara està ara. Molt, molt i molt embolicat. I com que pel que sembla tot el que parli d'Egipte, d'Orient Mitjà i totes aquestes coses sona a guerra, sempre ha d'acabar amb bufetades i amb guerra, hem buscat una cançó, ens ha sortit una cançó dels Catarres, que porta per títol En peu de guerra i que, mira, una mica per treure'ns aquesta preocupació que tots encara tenim sobre tota aquesta història de Gaza i tota aquesta història de l'Orient Mitjà, escoltem, doncs, els Catarres En peu de guerra.
Menys d'un pam, la pulsació ens travessa amb el poder del llamp, la veu encesa entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra, trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Més fort que la por, l'univers univers sencer vibra a mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món. Dir-te qui som. Cremem la nit. L'amor en peu de guerra. Trenquem el llit. La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang.
De febrer de 1970, el dia que mora al País de Gales el matemàtic i filòsof anglès Bertrand Russell, Premi Nobel de Literatura de l'any 1950. Bertrand Russell, que era fill d'una família aristocràtica, de fet era net del que havia sigut primer ministre John Russell i fillol del famós economista John Stuart Mill, va quedar orfe als 6 anys per la mort de la seva mare i la seva germana de diftèria, vaja, i la posterior, cap d'uns mesos, del seu pare per depressió, i junt amb el seu germà Frank va passar a la tutela dels avis d'aquell famós exprimer ministre que vivien a Pembroke Lodge, una residència de la corona britànica que l'havien cedida a la família Russell amb agraïment pels serveis de l'avi com a primer ministre. Però clar, això va comportar que el nen allà visqués tot sol. Tenia una gran biblioteca del seu avi, però ell vivia tot sol allà, amb una institutriu. Als 11 anys es va decidir per començar a estudiar la geometria euclidiana, que el va apassionar, mentre descobria Dante, Maquiavel i les obres d'economia del seu padrí, del John Stuart Mill, i anava evolucionant. I escrivia els seus primers quaderns de filosofia sobre la llibertat dels individus i que es anava separant progressivament de la religió. Però clar, va arribar un moment que el noi havia de fer estudis i el 1890 va començar els seus estudis universitaris de matemàtiques al Trinity College de la Universitat de Cambridge. Allà es va graduar a l'any 1893 amb les felicitacions de tots els seus professors, era un alumne molt brillant, que els professors que el van fer entrar als Apòstols. Els Apòstols era una societat de discussió intel·lectual on la gent més brillant de Cambridge es reunia i intercanviava opinions. I ja tenim, doncs, en Bertrand que, després de molts anys de pensar sol i resoldre escrivint en un diari, doncs pot contrastar les seves opinions i se n'adona doncs, que allò, carai, funciona. D'allà passarà a la Royal Society el 1908, però, mentrestant, el Trinity College el fitxarà per donar classes. Però ell està decebut de com s'ensenyen i s'aprenen les matemàtiques en aquell moment, molt així de l'aprenentatge mecànic, i per tant es declara més o es decanta més cap a la filosofia i acaba com a professor de filosofia. El 1916, quan hi ha la Primera Guerra Mundial, el criden perquè s'allisti a l'armada i ell diu que no, es nega a entrar a l'exèrcit, per la qual cosa doncs, serà multat, Ell defensarà les seves hipòtesis pacifistes, perdrà la càtedra del Trinity College i, per acabar-ho d'arreglar, es passarà 6 mesos a la presó per desobediència, on escriurà, això sí, la introducció a la filosofia matemàtica, que serà un gran èxit editorial, que el portarà a ser conegut a tota Europa, on triomfa, i que, ja que no té la càtedra del Trinity College, que pugui anar a donar conferències i xerrades, com, per exemple, la que farà l'any 1920 a Barcelona. Convidat per Eugeni d'Ors, donarà un curs al Seminari de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans. En aquell moment acaba de publicar els 3 volums de la seva, dels seus Principis Matemàtics i està en plena fama, diguem-ne, també pel seu activisme antibel·licista, que no s'està, qualsevol guerra que hi ha, ell s'hi declara contrari i tal. Arribarà a Barcelona el dia 29 de març d'aquell 1920, donarà 5 lliçons sobre matèria i esperit i ho completarà amb una conferència, matèria i esperit, on te combinarà física, filosofia, psicologia, etc. I ho completarà, deia, amb una conferència que farà l'Ateneu Barcelonès el dia 4 d'abril sobre la seva posició antibel·licista i la situació internacional en aquell moment. Continuarà durant molts anys, doncs, això, viatjant, donant conferències, fent llibres i tot això, que li donaran el dret a l'any 1950 a rebre el Premi Nobel de Literatura per la seva obra, segons la disposició que li dona el premi, per la seva exposició de la llibertat humanitària del pensament, i després d'haver rebut l'Ordre del Mèrit del rei Jordi VI del seu Regne Unit, una de les màximes distincions. Però ell, diguem-ne, mantindrà la seva activitat filosòfica, però es centrarà més en l'activitat antibel·licista. El 1955 trobarà amb Albert Einstein i promouran tots dos el manifest Russell-Einstein sobre el perill de les armes nuclears, reclamant el desarmament i solucions pacífiques dels conflictes i sent recolzat per bona part de la intel·lectualitat i científics de tot el món, mentre es creen les conferències Pugwash de ciència i afers mundials. No content amb això, quan el 1956 hi hagi la crisi del Canal de Suez, suposarà la intervenció militar, titllant-la d'imperialisme europeu i rebent crítiques perquè li diuen que, bueno, sí, critiques molt això, però no diu res de com els russos han envaït Hongria. A la crisi dels míssils de 1962, la crisi dels míssils de Cuba, farà de mediador entre el president Khrushchev i el secretari d'Estat dels Estats Units, Foster Dulles. En 1966, quan comenci la guerra del Vietnam, allà el trobarem també denunciant la intervenció nord-americana a Vietnam i creant, en associació amb Jean-Paul Sartre, el tribunal Russell Sartre, que investigarà o que va investigar en aquell moment els crims de guerra d'aquella situació, d'aquella invasió del Vietnam per part dels Estats Units. En Bertrand Russell morirà el dia 2 de febrer de 1970 a la seva residència del País de Gales i per culpa del virus de la grip. I com que Bertrand Russell, a part de filòsof i matemàtic, que també havia sigut en el seu moment, doncs va ser un gran pacifista, avui acomiadarem aquest programa amb una cançó que ens parla de la pau. És la cançó del Raimon, que porta per títol Sobre la pau. No, per tant, aquí ens acomiadem, us esperem la setmana que ve, tant el Toni Olivella, bueno, Marc Pujol, que avui ha dirigit tota l'operació, el Toni Olivella, que li ha donat un cop de mà, la Goretti Martínez, que ara es posarà a fer allò que us deia, a treure aquests espais, a treure aquestes explicacions maldestres d'un servidor de vostès i penjar-les de la plana web de Ràdio Vilafranca, i un servidor de vostès, reiterem, Francesc Morgades, que us esperem la setmana que ve, que us desitgem una bona entrada del mes de gener, de febrer, i que, bueno, seguim aquí a Ràdio Vilafranca amb aquest 5 a la setmana.
De vegades la pau no és més que por, por de tu, por de mi, per dels homes que no volem la nit. De vegades la pau no és més que por. De vegades la pau fa gust de mort, dels morts per sempre, dels que són només silenci. De vegades la pau fa gust de mort, de vegades la pau és com un desert, sense veus ni arbres, com un buit immens on moren els homes. De vegades la pau és un desert. De vegades la pau tanca les boques i lliga les mans, només et deixa les cames per fugir. De vegades la pau, de vegades la pau no és més que això, una buida paraula per a no dir res. De vegades la pau, de vegades la pau fa molt més mal. De vegades la pau fa molt més mal. De vegades la pau